Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
El cas de la manada, la violació múltiple durant les festes de Sant Fermín a Navarra, està evidenciant aquests dies el tracte diferenciat que hi ha en aquest tipus de judicis i el qüestionament a què s'enfronten les víctimes i denunciants de violència masclista. En parlem amb Carla Vall, ella és advocada i investigadora en violència sexual i de gènere. Bon dia.
Bon dia.
Avui hem vist que el jutge del cas ha acceptat un quadern on un investigador privat, contractat per un dels agressors, anotava la vida de la denunciant per demostrar que era feliç i demostrar així que no era víctima del cas que denunciava. En qualsevol tipus de delicte preservem la innocència de les persones acusades, però una víctima de robatori o d'assassinat no es posa en dubte que sigui víctima. Com és que les víctimes de violències masclistes sí que es tornen en presumptes víctimes?
A veure, jo crec que, tal com apuntes tu, en casos de violència masclista operen una sèrie de mites o imaginaris col·lectius entorn del testimoni de les dones, no? De quins són els objectius que tenen les dones quan denuncien les violències que han patit, i llavors doncs, es desperten tots aquests fantasmes de que si es fa per venjança, si es fa per ajut, si es fa per vés a saber què, no? De fet, una de les línies de defensa és precisament, no, que ja té despit, no, que està enfadada i que està rabiosa perquè ells no s'havien calat després de tenir sexe, i que aquest és el motiu de la denúncia, no? Llavors surten tesis de la defensa en aquests casos doncs completament inversemblants.
A què s'enfronta una dona que es decideix a denunciar una agressió d'aquest tipus?
A veure, jo crec que el mínim al que s'enfronta és explicar una de les experiències més doloroses de la seva vida en diverses ocasions, que ja és prou dur, però a més, la dona s'enfronta a ser qüestionada, i a ser qüestionada d'una manera molt dura i a tenir realment la percepció d'aquell judici que sent contra ella, no? De que d'alguna manera el que s'està jutjant és el seu testimoni i la seva evidència sobre aquests fets. En alguns casos, fins i tot, hi ha dones que manifesten que el procés judicial ha sigut fins i tot més dolorós que l'agressió inicial, no? O que d'alguna manera aquest procés ha blindat l'agressió que havien patit a nivell de seqüeles. És el que s'anomena la victimització secundària o violència institucional directament.
Si no ho tinc mal entès, hi ha algun decret europeu que intenta evitar aquest procés, veritat?
Exacte. El conveni d'Istanbul, que és acceptat per l'Estat espanyol i, per tant, incorporat en el nostre dret intern, el que fa és evitar que revictimitzin les dones que tenen la valentia o el coratge de denunciar el que han patit. Això també és blindat a nivell intern pel que és l'estatut de la víctima del delicte, que intenta evitar que hi hagi preguntes o interrogatoris revictimitzadors o fins i tot que s'admetin proves que d'alguna manera qüestionin no el relat de la víctima, sinó la vida de la víctima, no? Això t'ha passat perquè ets tu, perquè ets de tal manera en concret, que això va estretament vinculat al que serien les violències sexuals.
Els agressors, en general, però, sí que reben totes les garanties que ha de tenir un judici d'aquestes característiques?
A veure, com si diguéssim, una de les bases del dret penal, pel bon funcionament del procés penal, és el dret a la defensa. Llavors, qualsevol vulneració d'aquest dret implicaria la nul·litat del judici. Per això és molt important, o per això els jutges tenen també aquesta tendència a ser permissius en l'admissió de proves, com podria ser aquest informe de l'investigador privat, per tal de garantir aquest dret a la defensa. Això podríem dir que, clar, d'alguna manera es dona un biaix que pot ser més accentuat que en altres casos.
Per exemple, amb el que comentaves de que la defensa utilitzava estratègies, en qualsevol cas, per intentar posar-se doncs, tant amb la vida de la dona que ha decidit denunciar o de què feia o per què ha viscut això, si s'ho mereixia o no.
Exacte. Bé, jo crec que pel cas concret que comentem, i una mica extrapolant-ho també a casos genèrics, jo penso que tot procés penal ha d'anar encaminat a esclarir els fets i que en cap cas s'ha d'aprofitar per atacar la personalitat o la manera de fer de la dona, que és el que s'està intentant fer amb el cas de la manada, no? Quines són les teves seqüeles, quins viatges has fet, si has pogut recuperar la teva vida o no, què et va portar a la situació delictiva, no? Si tu estaves al carrer, si tenies vida de persona normal, no? Tot allò que no sigui estar recluïda a casa i coincidir en un patró de dona submisa és castigat també a nivell judicial, o és intentat castigar, no?, a nivell de comportament, de què és el que s'hauria d'haver fet o no s'hauria d'haver fet.
Aquests judicis són un paradigma, diguéssim, de les agressions o de les violències a què ens enfrontem les dones al dia a dia, en casos de que no hagin d'acabar els jutjats, per entendre'ns?
Jo penso que no. O sigui, aquests casos tan mediatitzats són els que menys succeeixen. Segurament són els que tenen conseqüències a nivell personal més greu, perquè les agressions sexuals en grup són les que deixen més seqüeles, però quan pensem en agressions sexuals hem de pensar en un model contraposat a aquest. Normalment l'agressor és un conegut, normalment és una sola persona, normalment és la nostra parella, i són agressions on hi ha menys dosi de violència, però on es repeteix més sovint el delicte, és a dir, on hi ha una pràctica de violència sexual continuada en el temps i que és molt més difícil d'aturar. Hem de repensar col·lectivament com es produeixen les agressions sexuals.
El tracte que rep la víctima en posar en qüestió si havia sortit de nit, si havia... és al final, en aquests espais que es mediatitzen moltíssim, que són un judici, com comentaves, molt mediàtic, si al final el que s'està qüestionant aquí, les dones també se'ls qüestiona fora dels jutjats.
Sí, clar. Els jutjats no deixen de ser un viu reflex de la societat. Llavors, tots els mites es traslladen allí dins, també, perquè els operadors jurídics formen part de la societat. Llavors, la responsabilitat també és de la societat sencera, perquè es dona la paradoxa que quan tenim coneixement que hi ha hagut una agressió masclista, no té per què ser de caràcter sexual, quan sí maltractaments o qualsevol altre tipus d'assetjament, d'alguna manera nosaltres creiem les víctimes i empatitzem amb les víctimes quan són lluny. Llavors les considerem víctimes i no operen tots aquests mites i aquests estereotips que tenim associats a violències masclistes. I quan les agressions succeeixen a prop, sempre tendim a posar l'accent en aquelles coses en què creiem que la víctima no encaixa en el model de víctima-víctima i en què creiem que l'agressor no és ben d'un agressor, no? Perquè és el nostre conegut, és el nostre amic, és el nostre veí. I llavors operen també un munt de justificacions que fan que aquest testimoni de la dona caigui en descrèdit.
És per això que hi ha poques dones que s'atreveixen a denunciar agressions? És per tot això que comentàvem?
Sí, completament. Jo crec, primer, perquè hi ha un estigma social molt fort cap a les violències, no? És un motiu de vergonya. Primer, perquè les reconeixem com a víctimes i no com a supervivents de violència, que jo crec que això hauria de ser el pas zero que hauríem de tenir com a societat, reconèixer-les com a persones resilients i molt fortes i molt valentes per haver superat una experiència traumàtica tan forta. I perquè, a més, en casos de violència sexual, les dones, com que no són posseïdores del nostre cos, no són posseïdores de la nostra sexualitat, sembla que és el pitjor que ens pugui passar la vida, no? Que ens hagin agredit sexualment i que per això mateix no podem reprendre la nostra vida. Que això és el que intenta demostrar, no?, aquest investigador privat, de si fas vida normal, no?, si tens una vida normalitzada, és perquè no t'ha passat, perquè òbviament si t'ha passat el que et mereixes o el que és lògic és que tinguis una vida sencera, no?, o durant molt de temps, que una vida que no pugui funcionar amb normalitat.
Com evitem... Des de la societat, com evitem aquesta revictimització o qüestionament a què s'enfronten les denunciants i com fem, per tant, que també hi hagi més denúncies per agressions o per violència masclista?
Aquesta segurament és la part més difícil. Jo crec que hauríem de començar per reconèixer i denunciar les violències que es donen en el nostre entorn. per més petites que siguin, perquè és molt més fàcil denunciar les violències petites que no les violències grans, perquè fan més por i perquè són més complicades, i que sobretot és responsabilitat dels homes, no? O sigui, si posem un altre cop, per exemple, el cas de la manada, d'acord, són 5 agressors o 5 presumptes agressors, però tenim un grup que els encoratja, tenim un grup que rep aquest relat i que li sembla correcte allò que està passant. En quantes ocasions en grups de nois o d'homes no s'han donat conductes indegudes o delictives fins i tot que han sigut rigudes per la resta del col·lectiu. El canvi comença aquí, és qüestió de que homes parlin amb altres homes i que entre ells trenquin amb aquest corporativisme masclista i que trenquin aquest dic de contenció, de silenci, de justificació de tot el que fan, perquè és evident que estem parlant de conductes que homes exerceixen contra dones, no estem parlant d'una violència genèrica.
Moltíssimes gràcies, Carla, per aquesta estona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.